serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12, el dia que el Barça ha guanyat la Lliga F. Cap sorpresa, 26 partits, 26 victòries, com les últimes temporades, això no treu cap mèrit. Avui ha guanyat el Johan Cruyff a l'Sporting Huelva per 3-0, gols de la Laia Codina, la Jana Fernández i de la Sissat Oshoala. Ha tornat l'Alexia Putellas després de 10 mesos de lesió. És la vuitena lliga de la història del Barça, la quarta consecutiva. L'aixecada de l'Alexia, la llotja del Johan, de la mà de Luis Rubiales, que ha vingut a Barcelona, i al costat de Joan Laporta, el Barça guanya la Lliga, falta de 4 jornades pel final, i ara se centra en la final de la Champions del 3 de juny a Eindhoven. Demà sabrà contra qui la jugar, o contra l'Arsenal o contra el Wolfsburg. A l'anada van empatar a 2. El Barça està celebrant la Lliga i entrarem a la celebració d'aquí uns minuts al club de la mitjanit. A la Lliga F, ahir el Llevant les Planes va perdre a casa contra l'Atlètic Club i ara el marge sobre el descens es redueix a només un punt. L'Espanyol ha guanyat aquesta tarda la primera final que té per salvar-se. Espanyol 1, Getafe 0. Hauria d'haver guanyat de més gols, però només 1-0. El gol l'ha fet Joselu de penal a la primera meitat. L'Espanyol ha estat superior al Getafe de Bordalas, que avui s'estrenava. Ha patit una mica al final, angoixes, després de perdonar el 2, el 3-0, però ha sumat 3 punts vitals, importantíssims. Ara encara està en zona de descens, però la victòria d'avui dona aire a l'Espanyol per mirar de aconseguir la permanència. També jugats avui a primera, ha finalitzat fa només uns minuts el Valladolid 2, Atlètic de Madrid 5, un altre bon partit i una altra golejada de l'equip de Simeone. A la tarda, Villarreal 3, Celta 1, ha marcat el Ramon Terrats, primer gol com a professional, i el Cádiz 2, València 1. Crec que és un bon resultat la victòria del Cádiz, la derrota de l'Espanyol i del València per l'Espanyol. Cádiz 2, València 1, diria que és bon resultat per l'Espanyol perquè el València continua complicant-se la vida. La classificació, a falta de 6 jornades perquè acabi el campionat, el Barça és líder, 79 punts, 11 de diferència respecte al Madrid, encara no podrà ser campió la pròxima jornada, que és intersetmanals perquè dissabte de la setmana vinent el Madrid i l'Osasuna juguen la final de la Copa. Tercer és l'Atlètic de Madrid, a 2 punts encara del Madrid, després de la victòria d'aquesta nit a Valladolid. La zona Champions ha tancat la Reial Societat amb 58 punts. El Girona és desè amb 41 punts. Demà juga al camp del Sevilla en plena fèria. L'Espanyol 18è, 31 punts, a 2 de la permanència, a 2 del València i de l'Almeria, que marca la salvació amb 33. El Getafe queda per darrere, empatat a punts, però amb l'averatge perdut amb l'Espanyol. Entre el Getafe, que és 19è, amb 31 punts, i el Cádiz, 14è, que en té 30, hi ha l'Espanyol, el València, l'Almeria i el Valladolid. Són 6 equips i 2 places de descens. Això serà emocionant i dramàtic fins al final. Al Barça avui tots mirem un noi de 15 anys que hi va debutar amb el primer equip i avui li hem sentit la veu. És Yamin Lamal. El sentirem i en parlarem d'ell aquesta nit al club de la mitjanit. I a segona, l'Andorra aquest migdia, l'Andorra d'Eder Saràbia perdut 0-1 a casa contra el Mirandés. Ja estaven salvats. Si hi havia alguna opció de playoff, gairebé queda descartada. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Club de la mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 30 d'abril en ple pont de l'1 de maig. La passarem amb... Avui no hi ha l'Oriol Domènech. L'Oriol està tornant de Bèlgica, on ha anat a veure la final de la Copa Belga que jugaven l'Anvers contra el Malines. L'Anvers entrena Van Bommel i el secretari tècnic o director esportiu és el Marc Overmars, dos bons amics de l'Oriol Domènech, que ha vist com l'Anvers de Van Bommel i d'Overmars guanyava la Copa a la final 2-0 contra el Malines. Enhorabona a Van Bommel, a l'Overmars, a l'Anvers i sobretot a l'Oriol Domènech. Sí que hi tenim aquesta nit, com sempre, la Sònia Germà. Sònia.
Hola, bona nit.
El Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
El Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
I aquesta nit s'estrena a l'equip de comentaristes del Club de la Mitjanit, no al programa, perquè havia entrat ja unes quantes vegades donant molta i bona informació, la Marta Carreras. Marta, gràcies per acceptar-nos.
No, sí, home, bona nit, m'estreno, però no sé si de forma habitual, eh?
No, home, de moment ens fas el favor de cobrir l'Oriol Domènech, aquesta torna de Bèlgica.
Faig banqueta per quan ho necessiteu.
O sigui, clar, tu ara estàs treballant els matins de TV3.
5 del matí cada dia d'empeus, eh?
5 del matí cada dia d'empeus, o sigui, diumenge que
però
ve...
Però no, faríeu no, cap no, dels aquí presents, ja diumenge, us ho dic ara.
Sí, però demà tens festa.
Sí, per això estem aquí, clar.
Aquí hi ha trampeta. Diumenge vinent no podem comptar amb tu, eh?
Bé, no vols que vagi d'empalme, ja, si no...
Escolta, estem en ple pont de l'1 de maig, heu marxat de pont, sou fora, sou per aquí...
A casa.
A casa, eh, tots?
A casa.
Jo no.
Ep!
Tu no? Tu no ets a casa? No ets... no has fet pont?
No ben bé a casa. Soc aquí a la vora, al prop de... No, soc a Catalunya. Però ja. No a casa.
Ha fet bon dia de platja avui?
Sí, no m'he atrevit, però he estat a punt, eh?
Us ha plogut a la tarda, perquè aquí a Barcelona ha caigut un aiguat impressionant. Bueno, molt...
Aquí res,
que feia
ni
falta.
Una gota.
No. No hi ha ni 100 quilòmetres, diria, entre Barcelona i on ets.
Microclima.
I no plou, molt bé. Sabeu que avui també hi ha hagut motos a Jerez. Sergi Cans, bona nit.
Què tal, bona nit.
I a Jerez ha guanyat Peco Bañaya. Pedrosa, convidat amb Wildcard aquest cap de setmana a Jerez. Ha fet un gran cap de setmana.
Sí, avui ha estat setè i ahir va acabar sisè a la cursa sprint. La cursa de MotoGP se l'ha endut Bañaya, que és el nou líder del Mundial. Aleix Espargaró, millor català, ha estat cinquè. A Moto2, victòria per a l'Ous. I a Moto3, victòria pel valencià Ivan Hurtola.
El Vilassana ha jugat la final de la Lliga Europea Femenina d'Hockey Patins i, llàstima, no ha pogut guanyar-la.
Sí, ha perdut contra el Gijón per 6-1 en un partit on mai ha tingut cap opció. El Gijón suma 6 títols en la que ha estat la primera final europea pel Vilassana.
Checo Pérez, el mexicà, ha guanyat el Gran Premi d'Azerbaijan de la Fórmula 1.
Amb Verstappen segon, Leclerc tercer i Alonso quart. Verstappen lidera el Mundial amb 6 punts d'avantatge sobre Pérez.
A l'ACB, victòria del Barça i derrotes de la Penya i del Girona aquest diumenge.
I el Madrid ha guanyat el Saragossa a casa i l'afició alerta ha ovacionat Jabusel.
L'afició del Madrid ha ovacionat Jabusel.
Sí.
Molt bé. I la Santmollana ha quedat eliminada a les semifinals de la Copa de Rugby.
Ha perdut per 46-28 contra el Burgos.
Sònia, saps que ahir el Terrassa va perdre la final de la Challenger Cup de waterpolo. Va ser-hi a Terrassa?
No.
No?
No hi vaig ser, no.
Jordi. No.
Però vaig rebre una fotografia de la Guixa.
Ah.
Sí, vaig rebre fotografia de la piscina ben plena i rebentar, sí, molt bé.
Havien perdut d'un a Turquia i semblava que podien fer la remuntada, vam perdre la 4, si no recordo malament. Això és el Club de la Mitjanit, Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, com a mínim sentir-la, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. El Barça és campió de la Lliga F, per més que s'esperés, s'ha de valorar i s'ha, sobretot, de celebrar. Anem a la celebració del Barça. Bruna Vilamala, bona nit.
Bona nit.
Com esteu duent endavant la celebració de la Lliga?
Doncs bé, celebrant-ho perquè creiem que toca, que ens ho hem guanyat, que hem fet una gran setmana i que ara és hora de disfrutar-ho i de celebrar-ho perquè al final per això guanyem, no? Per celebrar-ho nosaltres i a l'afició.
Hi ha toc de queda aquesta nit o no límits?
Esperem que no.
Esperem que no. Això és molt perillós.
Ens ho passarem bé, disfrutarem, ho celebrarem com toca, però amb seny sempre.
Sí? Va, m'ho creuré. És la teva tercera lliga, Bruna?
Crec que sí.
Recordes quan la vau guanyar a Tenerife?
Sí.
Això fa 2 anys, eh?
Sí.
Hauria de ser el 2021. Vas fer gol aquell dia.
Sí.
I a mig de la celebració recordes a quin programa i a quina ràdio et van entrevistar?
Sí. Vosaltres.
Sí. Per això ens ha d'il·lusió parlar amb tu avui, saps? És una mica càbala per mantenir els meus costums i els hàbits que funcionen. Aquesta temporada ha estat diferent per tu, has superat una lesió de genoll. Com ho has viscut tot plegat?
Sí, ha estat una temporada al final no tan complicada com l'anterior, que al final estava dintre de la lesió, però no ha deixat de ser complicada, perquè igualment he estat molts mesos a fora del terreny de joc. La tornada en aquest equip és molt complicada, de sumar igual no tots els minuts que voldria, però sóc plenament conscient d'on sóc.
Quants mesos de baixa vas estar-te?
13.
13, és una bestiesa, més d'un any, però avui ha reparegut l'Àlexia Putellas després de 10 mesos, ha pogut retallar-te una miqueta. T'ha preguntat moltes coses en aquest procés, aquests mesos, l'Àlexia, tu, que amb la Cata, amb la Jana Fernández també heu estat pacients dels encreuats?
Sí, bueno, hem estat totes quatre, molt unides, estem molt felices per l'Àlexia. De fet, l'altre dia, quan ja va entrar en convocatòria a la Champions, crec que tothom estava molt content, però les que hem passat per aquesta lesió una mica més, perquè empatitzem potser una mica més.
Com l'has vist avui a l'Àlexia? Nerviosa, radiant, contenta?
Nerviosa no, perquè jo crec que a l'Àlexia li costa molt, però sí que emocionada, feliç. Jo l'he vist molt feliç. Crec que ha sigut un dia rodó, molt bonic, perquè al final guanyar la Lliga, quan ha tornat, hem guanyat la Lliga, ha pogut aixecar el títol sentint-se futbolista, que crec que això ho trobava molt a faltar.
Escolta'm, com ha de ser important l'Àlexia? Quin rol ha de tenir d'aquí a la final de la Champions?
Bé, jo crec que al final el rol de l'Àlexia és ser la nostra capitana i guiar-nos a totes per arribar a aquesta final de la millor manera possible. És el nostre objectiu, però evidentment també és el de cada una individualment, i el de l'Àlexia crec que més, perquè és una persona supercompetitiva i superambiciosa. D'aquí allà, pues, que l'Àlexia es vagi sentint còmode al camp, que vagi guanyant minuts, i d'aquí a la final doncs veurem com està i esperem que pugui tenir minuts i que sigui l'important que és per nosaltres.
Falta un mes, tenir minuts. Titular és difícil, per la teva experiència, al cap d'un mes d'haver reaparegut?
No ho sé. No sé si podem parlar d'una Àlexia titular a la final de la Champions, si podem parlar d'uns minuts per ella. No ho sé, ja es veurà en el seu moment, i l'important és que ara ella estigui bé, estigui feliç, i el que sé és que qualsevol cosa que li proposis a l'Àlexia s'ho ficarà entre cella i cella i ho aconseguirà. Per tant, no sé si per mi seria un pas molt gran en un mes doncs jugar de titular després d'una lesió així, però sí que per l'Àlexia és possible tot.
Demà a la tarda teniu plans conjunts amb l'equip? Saps que no ho deia perquè demà juguen l'Arsenal i el Wolfsburg a la tornada de les semifinals de la Champions. Van empatar a 2 el partit d'anada d'Alemanya. Què creus que passarà?
No ho sé, la veritat és que em va sorprendre moltíssim l'Arsenal, perquè al final parteix de moltíssimes baixes molt importants en el seu, entre cometes, 11 inicial. Quan el Wolfsburg es va posar 2-0, sincerament vaig creure que estava fet. Però com t'he dit abans, és que el futbol no ens deixa de sorprendre. L'Arsenal es va ficar 2-2, l'eliminatòria està molt oberta al camp de l'Arsenal. No sé què passarà, però crec que serà un partit molt interessant i molt positiu pel futbol femení, perquè al final que hi hagi aquesta igualtat i aquesta tensió, que on també hi va haver a la nostra semifinal, crec que és molt positiu perquè la gent s'enganxi, ho miri i disfruti del futbol femení també.
Tu la veuràs a la semifinal, la tornada? Entre
sí,
l'Arsenal.
Sí, sí.
No te la perdes.
Vaig veure l'anada passejant per Passeig de Gràcia amb el mòbil. I la...
Ah, sí? O sigui, ho feies per Movistar o bueno, de zones,
sí,
en aquest cas.
Sí.
I que anaves caminant i mirant el partit.
Sí, perquè era Sant Jordi. Sí, sí,
ah,
sí.
Clar, era Sant Jordi, és veritat.
Era Sant Jordi, sí, sí. Estàvem passejant amb els cascos amb el primer equip masculí.
Ja tenies cobertura?
Sí, sí, sí. La perdíem un vegades, però la tornàvem a trobar.
O sigui, vas sentir el partit del Barça...
Atlètic de Madrid.
I en imatges, o sigui, utilitzaves dos dispositius.
Exacte.
Molt bé. Catalunya Ràdio, suposo, el Barça masculí.
Sí, sí, sí.
Gràcies. Gràcies, Maia. T'han demanat moltes entrades per Eindhoven ja, o no?
Bé, la gent està molt animada, eh?
Sí, sí.
Els preus dels vols igual no fan tanta gràcia, però la gent està molt animada i espero que l'afició estigui a l'altura, que ha estat tota aquesta temporada, que ha estat impecable i ens pugui animar, perquè tenim entre cella i cella que els hi devem una, i aquest any ho tornarem a intentar amb totes les forces que tinguem.
Ho tenim a un pas. Escolta'm, MVP, qui serà l'MVP d'aquesta nit?
Uf, no ho sé. Et podria dir que l'MVP del partit ha sent la Jana, i aquí em quedo.
No, però jo t'he preguntat per la nit.
Totes. Som un equip.
Som un equip.
I a nitre i fora del camp.
Gràcies, Bruna, i ja continua celebrant, eh?
Gràcies a vosaltres.
Algú, Sònia, per exemple, es va trobar la Bruna la setmana passada a Sant Jordi caminant pel Passeig de Gràcia, mirant el mòbil, el Wolfsburg, Arsenal, i sentint la ràdio, la TDT del Barça Atlètic de Madrid?
No.
Hi havia una mica de gent, no?, potser per trobar-la.
Sí, això sí, anava a dir, jo no me la vaig trobar, però vaig intentar accedir al Passeig de Gràcia més o menys a aquella hora, i el que és estrany és que anés mirant el partit i no xoqués amb algú, perquè la veritat és que estava bastant impracticable.
A rebentar. Sònia, quants anys creus que el Barça mantindrà aquest domini tan bèstia a la Lliga F, que guanya tots els partits? Ja no és que guanyi la Lliga i que més o menys això sigui previsible, és que guanya tots els partits.
Sí, avui pensava... és que l'equip suplent del Barça, que és el que ha aparegut avui... Avui el Barça ha guanyat 3-0 a l'Sporting de Huelva amb 11 jugadores que són suplents. Aquest equip suplent del Barça li competiria a la Lliga al Madrid, jo crec. Per tant, és cert que el Madrid ha fet una aposta, que és l'únic equip que per pressupost li pot acabar competint amb les millors jugadores del Barça, però... El Barça va fer la primera gran aposta el 2015 i no va guanyar la primera Lliga fins al 2019-20. És a dir, que els projectes es couen a foc lent. Per tant, jo crec que el Madrid anirà escurçant diferències i que ja la temporada vinent la cosa serà més clara encara una Lliga de dos. És a dir, que el Madrid difícilment fallarà amb la resta d'equips, perquè cada any, evidentment, es reforça una mica més com per fer un projecte millor, però encara en els duels el Barça serà superior. Per tant, jo calculo que mínim un parell de temporades per acabar d'escurçar totes les diferències.
Marta, ho veus igual?
I fins i tot una mica més, encara, per mi. Jo crec que l'hegemonia costarà de robar-li al Barça. Altra cosa és que s'hi acostaran més, però és que, clar, si mirem els números, o sigui, 26 victòries, 0 empats, 0 derrotes, 107 gols a favor, 5 en contra... estan molt lluny de la resta, és que no donen ni una opció als rivals. Això a la Lliga, és la quarta Lliga consecutiva. I això que deia la Sònia, és que poses 11 jugadores diferents de l'últim 11 de la Champions i guanyes igualment 3-0 el partit. A la Lliga crec que no hi ha dubte, i crec que el gran repte és Europa. El gran repte és Europa, perquè tenim l'exemple, per exemple, de l'Olímpic de Lió, que sí que a poc ha anat perdent, i una de les claus és que, tot i tenir un equipàs, no està fent el relleu generacional o no està sabent acabar de fer el canvi de cicle, no?, que tant costa quan un equip ha guanyat tant. I crec que això el Barça, tinc la sensació que sí que ho està fent i que n'és conscient. El club es creu la secció, està fitxant molt bé. Alguns dels fitxatges d'aquests últims anys, quan ens deien el nom, ens generaven dubtes i han acabat rendint molt bé, que estan recollint la feina feta durant anys, que és un projecte sòlid. I un exemple que també tenim és el que ha passat avui, que és que no només ha sigut campiones de Lliga al primer equip, sinó també al Barça B, fa una setmana al Barça C, i amb diferències abismals respecte a tota la resta.
És que, mira, tant, respecte al... Ui, perdona.
Sí, digues.
No, anava a dir, és que ara que has dit que el Barça B ha estat campió de la Lliga, jo crec que el Barça B probablement podria competir entre ser segona o tercera de la Lliga, perquè és que sobre això...
És molt fort.
És que el planter amb el que compta ara mateix el Barça li garanteix el futur.
Aquí el tema és Europa, no? Que veus que quan realment s'aposta per alguna cosa i apostar també vol dir posar-hi calés, com per exemple en el cas de la Premier, els resultats hi són relativament ràpids.
Demà un equip de la Premier, l'Arsenal rep el Wolfsburg, 2-2 a l'anada, el partit és a 6:45 de la tarda, i d'aquest partit sortirà qui guanyi, passa a la final de la Champions Eindhoven el 3 de juny contra el Barça. Jordi Costa, tu què has celebrat més, el títol de Lliga o el retorn d'Alexia?
Jo, el títol de Lliga, sempre les fites col·lectives per damunt de les individuals, tot i que, evidentment, esperàvem en candeletes el retorn de la millor jugadora del món.
Que ha tingut uns minuts avui i que aquests 4 partits de Lliga han de servir per aproximar-se a la final de la Champions, que ja veurem. A mi em sembla complicat que pugui ser titular a Eindhoven, però vaja, amb Alexia no pot descartar-se res. Ens ho explica fa només uns minuts en directe la Bruna Vilamala a la celebració del títol de Lliga del Barça femení. L'Espanyol també ha guanyat avui, ha guanyat el Getafe i respira una mica, tot i que encara ocupa plaça de descens. cançó es diu Sugar Cube i és d'un grup nord-americà que es diu Yo la tengo, que ahir van tocar a l'Apolo. I el problema és que m'he adonat aquest matí que els Yo la tengo tocaven ahir dissabte a Barcelona. Tampoc hauria pogut anar-hi perquè jugava al Barça i havia de ser a la TET. Una altra vegada serà. Espanyol 1, Getafe 0, gol de Joselu de penal a la primera meitat. Reacció, patiment i sobretot 3 punts indispensables. Eudald Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Xavi.
Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, com esteu? Bona nit.
Heu patit molt?
Buah.
Molt.
Home, ha estat un partit on hem patit. També et diré per això que els aficionats de l'Espanyol ja estan força acostumats a això de patir, si no gairebé ja no seria ni pericos, perquè guanyar i guanyar amb una certa comoditat, jo crec que ara fa una mica de temps que no els hi passa. Eh?
Però l'Espanyol ha jugat per guanyar amb una certa comoditat avui. Ha perdonat molts gols i vaja, al final s'ha patit una mica, però és veritat que tant a la gespa abans del partit, durant el partit, al final es desprenia una sensació d'urgència, de dramatisme important, Eudald.
Sí, perquè, per exemple, el dia del Cádiz, que jo crec que també va ser superior, especialment a la segona part, tot i que avui a mi m'agrada més l'Espanyol que no pas el dia del Cádiz, podia haver guanyat perfectament i va acabar empatant. I sempre queda aquell neguit de que guanyant només per 1-0, doncs amb una jugada aïllada, una acció pilota aturada, el rival et pot empatar i un empat per l'Espanyol gairebé hagués estat com una derrota, perquè evidentment, com tu deies, avui no treu l'Espanyol de la zona de descens, però com a mínim li permet agafar aire, sí, i continuar enganxat en aquesta lluita per la permanència. Una derrota o un empat avui li hagués complicat molt, perquè era davant un rival directe que a més li agafava un forat important i gairebé, com que deies, s'allunyava un equip més dels que podies intentar atrapar la recta final de la Lliga, no?
Sergi, com es veu la salvació ara? Quins números fan?
Mira, des del vestidor, tant el que em transmet el tècnic com a la zona mixta dels jugadors i pel que puc anar percebent al club, hi creuen, o almenys això és el que ens demostren o ens diuen, i creuen molt, perquè és que hi ha sis equips...
Sí, però més enllà de creure-hi, Sergi, sí, quants punts ha de sumar l'Espanyol dels 8 que queda?
Mira, és molt difícil de saber, eh? Jo tinc la sensació, però és el meu punt de vista i em puc equivocar, eh? Que l'Espanyol ha de guanyar com a mínim la meitat dels punts que hi ha en joc, és a dir, dels 6 partits que queden ha de guanyar 3, és a dir, dels 18 punts n'ha de sumar 9 i plantar-se amb 40 punts. Jo crec que per
amb
sota d'això
l'Espanyol,
jo crec que per sota d'això no farem, i crec que potser amb 40 punts començaríem a fer, tot i que clar, no en tinc cap certesa, és molt difícil de saber. Ideal, clar, si dels 6 partits se queden, en guanyes 4 i sumes 12 punts i et plantes
fet, sí,
amb 43 ho tens fet. Sí. Això sí que n'estic convençut. Ara, potser guanyant 3 partits i empatant-ne un altre et plantes amb 41 punts, allà estarem, eh? Jo crec que allà estarem, en 40-41 punts. Ara, clar, quins 3 partits guanyarà l'Espanyol o hauria de guanyar?
Tens al cap el calendari?
Sí, home, i tant. Mira, Sevilla, dijous.
Sí, després Sevilla, Barça. Dijous.
El Barça, que pot ser campió de Lliga, Cornellà al Prat. Després anem al camp del Rayo. Després ve l'Atlètic de Madrid. Anem al camp del València i tanquem la Lliga amb l'Almeria a casa.
Clar, València i Almeria, guanyar aquells dos partits contra dos equips que suposadament estaran en la lluita. Què hagi perdut el València a Cádiz us sembla bona notícia? Per l'Espanyol, a mi sí.
A veure, sempre diríem en aquests casos que el millor és que es deixin 2 punts cada equip, no, i que empatin, però...
Sí. Si ha de guanyar un dels dos?
Sí, potser, perquè és que jo veig menys acostumat al València estar en aquesta zona a 6 jornades pel final que el Cádiz, és el pack que s'hi dona cada any, no?
En què està Perica? A veure, percentatge de salvació de l'Espanyol, que això ho estem fent ja les últimes setmanes. Sònia Gelmà.
Mira, mantinc el 45, però si puntuen el Sánchez-Pizjuán ho pujaré a 55.
Jordi Costa.
Crec que venies
de 70, sí.
I pujo a 75.
Sí, Ricardo Arquemada.
Jo estava a 60, no?
Sí.
Pujo a 80.
80, eh? Però no et vols quedar enrere. Jo, o sigui, ja això sembla una partida de pòquer, com és allò de... Ho ja veig sí, i pujo...
Igualo.
Però potser, però, però potser molt hi ha un farol, també.
Us fa molta gràcia els contes que ha fet el Sergi.
Els home, jo els veig dificilíssim, els comptes del Sergi.
Però els comptes...
Sí. Jo faig 40,
si amb 9 punts l'Espanyol se salva, li sobraran punts. Potser arriba l'última jornada a salvar. No necessitarà ni el comodí del Costa de l'Almeria.
La pregunta és la de la Sònia. Quins són els 3 o 4 partits que guanya l'Espanyol?
Que veieu que guanya
l'Espanyol? El Sánchez-Pizjuán en plena fèria, el Barça, el Barça en el dia tonto que va tenir a Vallecas, i el següent quin era, Sergi?
No, jo per exemple que guanyé...
A jornades.
jo crec que guanyem el camp del Rayo, i és una de les victòries que optaria, bueno, amb un Rayo que no es jugarà res.
Sí. Sí. La conference està impossible, Sergi.
Jo no vull posar igual via, però les prediccions de Sergi Andreu normalment acostumen a fer fica.
A veure, Carreras, no. Marta Carreras, percentatge.
No, jo 40%.
40%. Audal Serra, percentatge.
Jo ho deixaré amb un 50.
50. Sí. Sergi Andreu, 95?
No, és el que t'anava a dir. Un 50%.
50%.
Sí.
Molt bé. Dijous heu de fer la feina a Sevilla. Que us deixarà el seient calent i tot ben preparat l'Eduard Solà, que hi va demà, i el Xevi Soler, d'acord? Audal, bona nit.
Que vagi bé.
Adéu, Sergi.
Adéu, que vagi bé.
A Sevilla estan de fèria. Edu!
Això ho vaig fer un dia.
Eduard Solà, bona nit. Home, i tant que no te'n recordaves.
Ho hem somiat.
No te'n recordaves? Va marcar Porto al minut 90, l'1-2 al camp del Betis, i Tello al cap d'un minut va empatar 2, tu, per celebrar-ho abans d'hora.
És veritat.
Te'n recordes o no?
Sí, recordo que això és la temporada de Machín, potser.
2017-2018. Novembre del 2017. No és que me'n recordis, que ho vaig buscar.
Sí, no me'n recordava.
No te'n recordaves d'aquesta performance?
Que havia cantat això, no.
Li ha pujat la tinta al cap, ja.
Sí, com va el patapam a la cama? S'ha infectat? Cangrena?
Tinc la M una mica irritada, la M de patapam, eh? Però vaja, és igual, no... Tot sigui per...
I estàs en condicions de viatjar amb aquests problemes a la cama? Perquè l'Eduard Solà, per qui no ho sàpiga, que jo crec que no queda ningú que no ho sàpiga, l'any passat va prometre que es tatuaria el patapam per l'ascens del Girona i va complir la seva promesa dimarts, just abans, amb el Sergi Camps de testimoni.
Sí. Va trigar un any en complir la promesa. Molt bé, Eduard, gràcies.
Però vas dir bon dia, perquè el Girona va golejar el Madrid.
Va ser en la prèvia del Girona 4, Madrid 2. Vam anar a la perruqueria, a la barberia de l'Adi Benítez, i li van fer el tatuatge, un patapam al turmell esquerre. Ben maco, trobareu la informació i les fotos a les xarxes del Tot Gira, en aquest cas.
Sí, bona falca.
Puc viatjar perfectament, i si no, com que allò al camp del Sevilla no hi ha ascensor, en Xevi Soler i el Lita s'oferiran perfectament a pujar-me.
Ara ja n'hi ha, Eduard.
Ah, sí?
Sí, el Sergi Fijuan.
Ja fa tant de temps que no vaig a camps de primera divisió que ja...
Escolta'm, que m'acaben de donar una notícia que m'ha deixat gelat i fred.
Que ja no és fèria d'abril.
La Sònia m'ha dit, va acabar ahir la fèria.
Ja és maig.
M'ha informat Marcos López, que la fèria ja va acabar.
Van haver-hi els focs artificials ahir, però he pensat, mira, que no hi hagi una
cosa. Però, jo crec que faran un temps afegit per Solà. Perquè tu encara... Tu has avançat el viatge a Sevilla pensant en la fèria, Edu?
No.
I aneu demà, amb el Xevi, el Lites...
Sí, demà a quarts de 12 agafem un avió, anem a Sevilla, dinarem, i després del partit...
Fèria, no? Després del partit?
Ves allà al ferial, Solà.
No, ja està, ja a dormir. Digues, perdona.
Ves allà al ferial i pregunta per la casseta de Catalunya Ràdio, que encara deu ser oberta.
Escolta'm, algú de nosaltres ha estat a la fèria d'abril de Sevilla?
A Torquemada, nosaltres hem coincidit amb el futbol. Això sí.
Ui, però jo no hi he anat mai a la fira.
Bueno,
a la fira vaig a la del parc.
Però heu estat a Sevilla... Aventi feria, sí. I no hi heu anat?
Concentrats, no? En la feina, perdona, quan vaig a treballar.
Professional.
Sí, però ens hem trobat la feina, entrant, per exemple, me'n recordo el Tot Gira Migdia, que no sabíem on posar-nos perquè és que no hi havia ni un racó de la ciutat on no hi hagués música tot drap i la gent ballant al mig del restaurant i Ricard Torquemada intentant amagar-se.
Mira,
sota...
no recordava aquesta escena. És veritat que vam veure gent ballar al mateix restaurant.
Sí,
a la Marta li agraden molt aquests vestits de la fèria d'abril.
Sí, sevillanes.
Escolta'm,
Edu, quina llàstima, no? Que jo, vaja, havia enfocat tota la prèvia en la fèria i ara ja no sé què preguntar-te.
Xavi, si vols que l'allarguem, i torno dimecres o dijous. Ah, no, dijous no puc, ja, home, que tornem a tenir partit.
Si m'assegures que l'obren per tu... Dijous el Girona juga a Montilivi.
Sí, dijous a Montilivi. Mira, saps què passa? Hem trucat un parell o tres llocs per anar a dinar i ja ens han dit que no, o sigui que deu estar ple igual encara que s'hagi acabat la fira. Encara que s'hagi acabat. És veritat que ahir, crec que era ahir que va haver els focs artificials de fi de festa, però vaja, demà és festa, és 1 de maig, per tant, cal suposar que...
Ah, deuen tenir tancat, sí. o aprofitaran per descansar. Però vaja, escolta'm, aquesta disbauxa significa que el Girona té la feina feta i que el que falta demà i la resta de partits, els sis que quedaran, són per gaudir més que per una altra cosa?
Mira, això no li diguis a Mitchell, que si li dius això et diu, però per què? Però per què tenemos que estar estos últimos partidos sin competir? Ell té el cap als 53 punts.
Ah.
No li pots treure
53 punts per superar Machín.
Sí, Machín en va fer 51.
I 52 no serveix?
Ell diu 53. Vaja, segur que li servirien igualment el 52. Machín en va fer 51, ell en va fer 53 i està capficat en fer la millor temporada de la història del Girona Primera Divisió, que vaja, serà una mica difícil, perquè el Girona en té ara actualment 41, n'hauria d'anar fent 12, un 52
12
segur que estaria content. Bé, veurem. Home, el Girona ara està en bona dinàmica, només ha perdut un dels últims 6 partits, ve de guanyar el Madrid, però esclar, és que demà es juga al camp d'un rival que des que va arribar Mendy Líbar no ha perdut i acumula 3 victòries consecutives, i si algú del Girona se li acut a mirar aquesta setena posició, la possibilitat d'anar a la Conference League, és evident que el Sevilla, que té els mateixos punts que el Girona, allà encara s'hi ha reparat més.
Molt bé. Ni Estuani amb molèsties, ni Arnau Martínez sancionat, demà. No, sí. Com no hi ha fèria, no van a Sevilla, tampoc.
Exacte, s'afegeixen les baixes de Toni Villa, de Luis García, de Borja García i Ángel. En principi, el tema Estuani no ha de ser res complicat. Aviam si podrà ser dijous contra el Mallorca, que ja és un rival una mica de la Lliga. Per cert, després del resultat de la jornada, el Girona com a mínim continuarà amb més 10 pels pessimistes respecte a la zona de descens, i si acaba la jornada i el Girona és capaç de guanyar el Sánchez Pizjuán, si fas aquell F5, veuràs que el Girona pot acabar 8è.
Molt bé, això dels més 10 sobre el descens, els pessimistes ets tu, no?
No, jo sempre miro enrere.
Sí.
Ja veurem l'any que ve, ja veurem l'any que ve si podem fer un pas endavant.
Que vagi bé el viatge a Sevilla i el partit, sobretot. Adéu, bona nit. Marxem un moment i quan tornem, l'home del dia del Barça, el nen del dia, el Barça, Lamin Yamal, que el sentirem.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
10.396, 10396, de la sèrie 53, 053.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio. Són les 6 del matí, bon dia, som-hi.
El matí de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio, sempre hi som.
Cada dia de 6 a 1.
És el teu matí.
Escolta't, el matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Dos quarts i cinc de la nit, en mitja horeta tancarem el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Som amb la Sònia Germà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, el Sergi Camps i la Marta Carreras. Marta, aquesta és una versió de la Another Love.
boníssima. Que va ser del vestidor del Barça que canta de fons o alguna cosa, perquè no l'havia sentit mai amb aquestes veus a capella de fons.
És un muntatge que apareix a Spotify i si poses TikTok, Another Love, Tom Odell, molta gent ens pregunta per aquesta cançó.
Jo pensava que era el vestidor del Barça, també.
Sí, home. Bueno, jo no tinc accés al vestidor del Barça.
Ah, tu tens bones... Bons,
sí, no tants.
Jo
no,
del Barça no canten així.
No tantes. Però escolta'm una cosa, Jordi, el que m'has enviat per via interna, és així?
És que era una pregunta, de fet. Però jo crec que és correcte.
Busca, com es diu això, el santoral. A veure quins sants tenen avui.
Ara treballo.
Santoral del dia 30 d'abril, eh?
Sí. Ara parlarem de Lamine Yamal. Entre Lamine Yamal i Yamal Lamine, us passa a vosaltres que confoneu on has de dir Lamine i on has de dir Yamal? Vaja, sóc un tio raro, eh?
Però... Sí. A mi no, va passar ahir, oi?
A mi no, Xavi? A mi em passa sempre.
Sí.
A més gent li passa, Xavi.
Exactament, què és el que et passa? No ho he entès.
Yamine Yamal, en comptes de dir Ricom, es diu Lamine Yamal, li dic Yamine Yamal.
Sí, costa,
i canvio la L per la Y i la Y per la L. Malament, vaja. Ahir, Lamine Yamal, com tens el santoral?
Ah, bé, el primer nom que em surt és, no sé si era el que volia de la Costa, José Benito Cotolengo. No sé si volia dir això.
No, busca noies.
Noies, ah, d'acord. Si poses avui santoral 30 d'abril a Google, et surt que és Sant José Benito Cotolengo.
Noies,
que m'ha fet gràcia.
Noies, Sergi.
Val, d'acord.
Lamine Yamal. Ahir, aquest noi de 15 anys i 10 mesos va debutar amb el primer equip del Barça en partit oficial, en partit de Lliga. És el jugador més jove que ha debutat mai amb el Barça a la Lliga. No és el debutant més jove en partit oficial al Barça. Després repassarem aquesta llista i la repassarem amb el Roger Busà. Roger, bona nit.
Hola, Xavi.
Lamine Yamal és el protagonista de les últimes hores al Barça i avui hem sentit la seva veu.
Sí, l'hem sentit als mitjans del club. El Barça difós avui unes declaracions seves l'endemà d'un dia especial en què explica l'emoció que va sentir ahir, el dia del seu debut.
Bueno, sentí mucha emoción, muchas emociones juntas, pero sobre todo felicidad y mucha emoción. Sí, bueno, estoy muy feliz por poder tener ese récord y espero poder batir más.
Yamal, que explica també què li va dir Xavi abans d'entrar i com va ser el moment en què va trepitjar per primera vegada la gespa del Camp Nou.
Me dijo que cogiera confianza con los primeros pases y luego que encarara y que hiciera lo que hacía siempre. Y eso es lo que intenté hacer. Y luego al saltar al campo, pues me impresionó ver el Camp Nou y mucha felicidad. No, yo creo que cuando entré al campo ya se me fueron todos los nervios. Intenté estar lo más cómodo posible y mis compañeros también me ayudaron mucho. Y se lo agradezco mucho.
Roger, Lamine Yamal és el debutant més jove del Barça a la Lliga, 15 anys i 290 dies, però no és el més jove de la història en debutar en partit oficial. I ha repassat els casos que el superen.
Sí, a veure, en partit oficial, clar, hi ha més jugadors, tenim més registres. Per exemple, el primer va ser Armand Martínez Sagi en un campionat de Catalunya amb 14 anys i 4 mesos. El segon, Paulino Alcántara, el 1912, també en Copa Catalunya, 15 anys i 4 mesos. Després sí que ja tenim Lamine Yamal, ahir, a la Lliga, 15 anys.
Sí, seria el tercer, eh? Seria el tercer partit oficial comptant sí. Copa Catalunya dels anys 20, de fa més d'un segle.
Sí, Lamine Yamal seria el tercer, sí. I en aquest cas de la Lliga, 15 anys, 9 mesos. El quart seria Vicenç Martínez, un jugador de la dècada dels 40, que també a la Lliga va debutar amb 16 anys i 9 mesos. I després ja sí que venen Ansu, Boyan i Gavi. Ansu amb 16 anys, 9 mesos. Boyan el dia que feia 17 anys. I Gavi, 17 anys, 24 dies. Tant Ansu com Boyan com Gavi va ser a la Lliga, també, com la Minaí.
Molt bé. Gràcies, Roger. Bona nit.
Adéu.
El debat Lamine Yamal està obert. Sou partidaris o detractors de fer debutar un noi tan jove amb 15 anys i 10 mesos, Sònia?
A mi em genera dubtes. Com a concepte, pel missatge, el futbol base, que el missatge que envies, però centrat en ell concretament... perquè no sé si tenim clar que ell tingui el cap prou moblat per assumir amb 15 anys, que és que estem parlant que té 15 anys, de cop entrar en el món competitiu que és aquest món adult. I admeto que probablement el meu pensament ha variat en els últims mesos arran d'haver sentit Boyan i del que va suposar per ell passar al primer equip i com... de cop es va trobar que hi havia coses que no entenia i que evidentment Boyan té un tipus de caràcter i potser aquest futbolista en té un altre, però és que dic futbolista i és que és un nen. I després, respecte al futbol base, clar, ara que costa molt imprimir la cultura de l'esforç a les noves generacions, que vivim en una societat on tothom ho vol tot ara i aquí ja, és a dir, que cada cop hi ha menys paciència, clar, tu el que estàs dient pràcticament als joves és tens 16 i ja no has pujat al primer equip, ja no serveixes. Vull dir que... T'ho giro, un noi de 15 anys que a tothom al club li està dient ets escollit però hem de tenir calma, et dirà, quina calma, però si la Min ja està jugant, no? Jo també vull jugar allà. I aquí és on veig riscos en el fet d'haver-lo posat ja tan clarament a l'aparador, perquè a més una vegada li has ensenyat al Carmel, com ara li dius, no, però encara et queden 2 anys per arribar a jugar al primer equip a tu. Difícil.
Mm-hmm. El Santoral, què ens diu, Sergi Camps?
Doncs el dia 18 de setembre o 30 de setembre és Santa Sònia, per tant no és avui, Xavi, m'havies dit que era Santa Sònia.
Que sí que ho és.
És Santa Sònia avui, doncs, noi? A internet no hi surt res, eh?
Que esteu barejant la perdiu, que sí.
És Santa Sònia avui?
Felicitats, Sònia.
Us haig de dir que m'he recordat a mitja tarda, no ho celebro especialment, però...
O sigui, és una informació que tens tu, Sònia, o és una informació compartida?
No,
és,
perquè efectivament passa això que diu el Sergi,
no
que
hi ha
Sònies que ho celebren el 18 de setembre i d'altres el 30 d'abril.
I tu ho celebres?
No, jo no ho celebro cap dia, en realitat.
Ben vaja. Fet, Sònia. Això dels sants és antic, tu ets modern, vaja.
Sí, però que consti que el sant interessant del dia és José Benito Cotolengo. Sí, informació de servei. Exacte.
Gràcies, Sergi Camps. Jordi, tu això de... Jordi Costa, tu això de la Min Yamal, com ho veus?
A veure, més que estar a favor, em costa estar en contra, malgrat que... no només entenc, sinó que en alguns casos subscric tots els arguments que ara explicava la Sònia i que ahir debatíem a la TDT amb el Carles Domènech, amb el mateix Ricard. Jo entenc tot, entenc que hi ha un risc, però també em costa, si és que el criteri de l'entrenador, que és de l'únic que ens podem fiar, perquè jo no tinc el gust de conèixer la Min Yamal ni tampoc saber quin és el seu estat madurativo. Si el criteri de l'entrenador, que segurament aquí ve amanit amb el del club, perquè ja sabem com està la situació de la renovació del jugador, és que el jugador pot debutar i que no li causarà un mal, és més, a mi... pels 10 minuts que li vaig veure ahir...
No van estar malament, els 10 minuts, tampoc,
semblar,
eh?
Em va semblar que no li venia gaire gran, no, futbolísticament. No. Una altra història és personalment. Dit això, m'ha semblat interessant el que deia la Sònia de Boyan, però també subratllo el seu comentari, no tots els jugadors ni totes les persones som iguals. És a dir, el que per un jugador pot ser insuperable o fins i tot traumàtic, per un altre pot ser gestionat amb naturalitat, i jo no diré que la Min Yamal ho pugui fer perquè insisteixo que no el conec, però el que sí sé és que Gavi va pujar al primer equip i no sembla que s'hagi perdut de moment, vull dir que no ha estat una joguina trencada de moment.
Una mica més gran, un any i mig més gran, però sí.
D'acord, però era quan Gavi va debutar i quan el vam veure debutar a la selecció espanyola ens va semblar també que era una cosa exagerada, i sí. mira l'ara. I per mi també val l'exemple d'Ansu, el que passa és que Ansu ha tingut la desgràcia d'una lesió que jo crec que no té res a veure amb debutar abans o després. Simplement és un jugador que va tenir la seva oportunitat per una circumstància i els entrenadors van considerar que ja s'hi havia de quedar. A partir d'aquí, no, que és que no m'hi vull posar especialment fort, però sí que em rebel una mica contra és que és un nen. No, és un nen, però d'aquí, quan és que fa els 16 anys?
2 mesos.
Ell vol ser tractat com un professional de primera fila, llavors jo tampoc no extremaria els escarafalls, vull dir que està molt bé que ens preocupem de si és un nen, però els primers que s'haurien de preocupar de si és un nen són els seus familiars, dic jo. Llavors, com que aquest nano acaba de canviar de representant perquè li pagava més que el que tenia abans, i si no el convencem d'aquí 2 mesos fotrà el camp per calés, no parlem d'un nen, parlem d'un nen professional. I Per tant, jo aquí sí que em nego una mica a fer un exercici extremadament proteccionista, però és un punt de vista que segur que em rebatran de seguida.
Mm-hmm. Ricard, tu tens una contradicció amb aquest tipus de casos,
sí.
Eh?
Sí, sí. Mira, un parell de coses. Una sobre el tema Gavi, perquè ahir va sortir el tema, sí. I avui és una cosa que és veritat que jo no hi havia pensat quan va sortir el tema ahir. Avui he estat parlant amb gent per intentar entendre des del punt de vista de la psicologia infantil i des de la formació les diferències que hi podien haver i que poden formar part també de la posició al terreny de joc, no? Estem parlant d'un futbolista, Lamine Yamal, que és últim terç de camp, que és desequilibri, que és talent, que són decisions molt més arriscades que el migcampista i que per tant està més exposat a l'èxit o al fracàs, diríem, permanent en cada acció o en cada jugada. Hi ha un perfil de jugador d'aquesta mena que després de molts anys encara no ha pogut madurar, que són immadurs, perquè han de tenir un punt d'immaduresa o de falta de responsabilitat o falta d'accés de responsabilitat per jugar en aquestes posicions i prendre segons quines decisions. Ahir ho vam veure amb ell, un jugador atrevidíssim. Si no ets atrevit en aquesta zona del camp, no pot ser bo. El cas de Gavi és un futbolista de més context col·lectiu, molt més madur tàcticament, jugador de mig camp, que no ha d'exposar-se a decisions tan compromeses, que quan va debutar s'ha de dedicar a entendre, diríem, el joc des de la intensitat defensiva, des de la pressió, des de donar continuïtat a la pilota, no està tan exposat a que cada pilota que toqui ha de fer una última passada i que per tant es pugui exposar més a l'encert o al desencert. Això una mica pel tema Gavi, perquè és veritat que només és un any i mig, tot i que un any i mig en un adolescent...
Sí, sí, ja es nota ja.
Sí, només cal anar a veure a camps de futbol la diferència que hi ha entre nens amb dos anys gairebé o un any i mig de diferència. Tot i això, el tema de Lamine Yamal és un tema, com vam dir ahir, amb moltes cares i per tant s'ha de poder mirar des de moltes posicions i s'ha d'entendre des de diferents reflexions, no? I ara ho deia el Jordi també. Clar, el fet de que l'entorn que tingui, del que vulguin els seus familiars, del que vulgui ell, del que vulgui el seu representant, bé, hem de valorar si tot això va per davant del que puguem entendre cadascú des dels nostres principis ètics o formatius o morals, des del vertigen que ens pugui fer tractar a un nen com un adult o com un nen professional, com deia el Jordi. Jo entenc que tot això, com deies, té moltes contradiccions. A mi, mirant-m'ho des del punt de vista de Lamine Yamal, jo entenc que sóc molt conservador i sóc molt prudent a la vida en general i sobretot tot quan parlo de menors, no? Però penso, com deia la Sònia, a mi m'interessa més que l'estrena d'ahir, que és molt simbòlica, i que jo puc estar d'acord en que el Barça, diríem, intenti seduir-lo, és la segona plana del llibre. O sigui, la segona plana del llibre a mi m'importa més que la primera, que és què passa amb Lamine Yamal la temporada que ve, com deia la Sònia. Se li retira el carmelet, mig carmelet, se li dona el carmelet sencer, té carmelet cada dia, és a dir, passa a ser un dels 5-6 davanters de la primera plantilla. Si això ho fa amb 15 anys, d'aquí 5 en tindrà 20, haurà passat un terç de la seva vida, gairebé una quarta part de la seva vida. 5 anys ja com a professional, als 20 anys. Ara parlava el Jordi de la lesió d'Ansu. Bé, són jugadors que encara s'estan formant també físicament, no només mentalment. Clar, és molt difícil tenir una carrera molt llarga si la comences tan exposat professionalment. Jo crec que el cas més semblant, tot i que puguem parlar de Messi, com que encara no sabem si arribarà aquí, és el de Gerard Deulofeu, que també quan parlaves amb tota la gent del club era un jugador especial, diferent, fet per ser jugador del primer equip, però també hi havia alguns problemes que no s'acabaven era la gestió emocional, l'entorn fins i tot, segons quines actituds que alguns entrenadors van haver de corregir, i ara el sents al tot costa, gairebé és col·laborador, ara, i sembla una altra persona. O sigui, és una maduresa bestial, que aquesta maduresa no la va poder tenir fa 10 anys. Què hauria estat de Deulofeu 6 anys després, si hagués pogut estrenar-se? No ho sabrem, però hauria estat molt més preparat per segons quins reptes, com ell mateix, cada cop que parla amb el Jordi i la Sònia.
Ho reconeix,
el que passa és que jo ja entenc que costa frenar segons quins processos, ja ho entenc.
Marta, tu com ho veus?
A veure, d'entrada us confirmo que teniu un problema amb la L i la Y i que l'aneu canviant i que no només el tens tu, eh?
Que bé.
Xavi Campos, perquè esteu dient en uns...
A veure si tu també ho fas malament.
Ara, a veure també, jo li diré ja mal perquè així ja no corro
riscos. No, perquè és com Luis Enrique. Ens va dir el Jaume Marcet. Lamin Yamal. Com t'equivoquis...
Ui, la Marta...
Vinga, va, que estem atents, Marta.
La Marta segur que s'equivoca.
Que és que això ens ho ha complicat també, deu ser perquè ha pujat al primer equip, perquè el futbol base... jo sempre n'havia sentit a parlar com a Lamin.
Ah, jo també, és veritat, tens raó.
Però ara és una mica com Ansu Fati, que tota la vida va ser Ansu, sí. I de cop va ser Ansu Fati.
Bueno, Lamin Yamal, és l'únic cop que diré el nom. No, respecte a això, em sembla, la veritat que em sembla un debat bastant apassionant sobre quin és el tracte que hem de fer sobre, ja no només amb aquest aspecte, sinó sobre tots els jugadors que al final són menors d'edat, que en són uns quants. Però d'entrada, el primer que diria és depèn de moltes coses. Heu parlat que depèn del caràcter, però per mi no només depèn del caràcter, també depèn de l'entorn, que ara ho deia el Ricard, i no només del caràcter i de l'entorn, sinó quin és el rol i quin és el context en què apareix el jugador. A mi també em va fer pensar molt, Boyan, me'n recordo quan va venir el Tot Costa, que aquest dia vaig coincidir amb ell a l'estudi, i va ser molt contundent quan parlava de cremar, de saltar-se etapes i lo perjudicial que podia ser això pels futbolistes. I és veritat que ara, escoltant l'exemple del Ricard amb Deulofeu, doncs sí que és veritat que et fa pensar, perquè a vegades les oportunitats de la vida t'arriben en un moment on tu pots no estar prou preparat per assumir-les i, per tant, les pots desaprofitar. Però, clar, en el cas de Boyan, el rol que se li dona és el nen, aquest salvador, que s'espera que tregui un equip que està en un context d'urgència i emergència. Si tu a un jugador de 15 anys i 290 dies, com Lamin Yamal, el fas aparèixer...
Ui.
I el tens a l'ombra, això, Ricard, tu t'ho has sentit a dir mil vegades, no? De dir, si posem joves al primer equip, protegim-los, deixem-los créixer a l'ombra, no els fem assumir un rol important. Crec que aquí recau molta d'aquesta importància, és a dir, per mi sí que es poden fer debutar jugadors, sí que se'ls pot integrar en el primer equip, però molt important què se'ls demana i què se'ls exigeix. És a dir, poden aparèixer en aquest context, però no perdent la perspectiva de que són jugadors en formació.
Obrim el Futbol Club del Mas, que és tardíssim. Àlex, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
Tu ets la Lamin Yamalista?
Ho soc. Ara t'ha sortit molt bé, eh, la L i la Y.
Sí, faig una de bona i una de dolenta.
Sí, ho soc, perquè és un jugador... Vaja, ara ho dèieu, eh? Més enllà de tots aquests riscos, que puc estar d'acord amb moltes de les reflexions que heu fet, perquè és el principal risc, no? Però em sembla un jugador diferent, especial. Jo no dic que ho sigui, perquè en el futbol poden passar 10.000 coses, però té un potencial tan descomunal que jo crec que estem davant d'un jugador potencialment de primeríssim nivell, eh, en el futur, i que, per tant, jo crec que és un dels moviments decisius d'aquest Barça. Un repte d'aquest Barça, d'aquest nou Barça, és que el factor Lamin Yamal et surti cara.
A la tarda em deies, és que gairebé és tan important la planificació per al primer equip aquest estiu com assegurar-te el futur de Lamin Yamal.
Sí. Realment ho crec, eh? Sincerament, i pot semblar exagerat, eh? Però és que em sembla un jugador que... Bé, d'aquells que no se'n troben. I sí, és a dir, trobo més important que et surti bé això, la minya mal, que protegir-lo, cuidar-lo, que realment no se t'espatlli per al camí, que no qualsevol dels fitxatges que es pugui fer aquest estiu. És un futbolista, i ara ho dèieu, no? Però és un futbolista especial, té màgia especial. Jo crec que hi ha tres coses que el fan molt especial. La primera és que és un jugador amb capacitat de marcar diferències a l'última part de camp. La segona és que dins d'aquesta última part de camp té totes les coses que realment es necessiten, és a dir, té un regat boníssim, però té una última passada realment esplèndida i després és molt golejador, per tant no es pot demanar més. I l'última, que em sembla que el fan, que és el que el fa més especial de tot, és que és un jugador d'aquells que conserva el futbol de carrer. És a dir, té màgia, té creativitat, et pots esperar qualsevol cosa de Lamin Yamal dins de totes aquestes coses que parlem, et pots esperar que et surti del guió i que et faci coses que inesperades.
Avui també ens volies parlar d'Andreas Christensen.
Sí, perquè va tornar i crec que és aire pur per la defensa i per l'equip. Crec que l'equip ho agraeix molt, no? Parlàvem de Pedri la setmana passada i jo crec que Christensen és el Pedri a la defensa, no? Que és el jugador més intel·ligent a la defensa, sap posicionar-se fantàstic per les vigilàncies, sap quan ha de ser expeditiu o quan jugar-la, i després per mi és una de les millors passades filtrades que hi ha a Europa ara mateix. És un jugador que identifica l'home lliure com ningú i que a més és molt fiable. No hem d'oblidar que és el jugador de la plantilla amb més seguretat de passada que hi ha, eh? Està en un 94% i el següent que li ve, que és algun migcampista, està en un 90-91.
A tu t'agrada molt, eh? Christensen, ja ho vas dir al començament de la temporada, que ens sorprendria.
Sí, sí, m'agrada molt, i perquè crec que sempre m'agrada molt, i perquè crec que el tipus de joc Barça no faria res més que potenciar les seves virtuts, no? I així ha estat. Crec que és un jugador que això, que quan s'ha de treure pilota, que quan s'ha de jugar a camp contrari, és especialment bo.
Mm-hmm. Un últim tema que vull recuperar del Barça Betis d'ahir, l'expulsió per doble groga de l'Edgar González. La primera groga va semblar clarament injusta, el Betis va queixar-se molt. És de sí o no? Canviaríeu el criteri del VAR i que el VAR també entrés en grogues injustes per evitar situacions injustes com la d'ahir de l'Edgar González, del central català del Betis? Sònia?
No.
Costa?
Sí.
Torque?
No.
Carreras?
Sí.
Del Mas?
No.
Doncs mira, per empatar, dic que sí. Si hagués guanyat el sí, no hagués votat. Però, vaja, jo crec que és una qüestió que s'haurà de revisar. Com a mínim, plantejar. Toca Doncast. Doncast, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Home, bé, ja en tornarà el Barça?
Doncs mira, el vestidor té la informació de que, i manega que sobre un 80% les possibilitats de que torni Aubameyang al Barça, que acaba el contracte el 30 de juny del 2024, però pot sortir de franc. Aquest any només ha marcat 13, ha jugat 13 partits i ha marcat un gol, i el Barça ha marcat 13 gols en 24 partits.
Sí, pot sortir de franc, dius, aquest estiu, tot tenir contracte amb el Chelsea.
Home, és que no està passant per un bon moment i no compten gaire amb ell.
I al vestidor, el que es comenta sobre Aubameyang, que 80% d'opcions que torni la temporada que ve aquest estiu al Barça.
Exactament.
Escolta'm, també estàs molt al cas de la relació Laporta-Cheferin, i avui ens expliques al grup de la mitjanit que unes setmanes abans del viatge de Laporta a Eslovènia per veure Cheferin, es van trobar a Suïssa.
Exactament. Laporta i Zahavi van anar a Ginebra als vols dels finals de març, i això no se n'ha parlat gaire, però va ser una prèvia per preparar doncs aquesta millora de relacions entre el Barça i la UEFA.
O sigui que això s'està cuinant de manera intensa, i ara sembla que el Barça, amb aquesta diplomàcia de Laporta amb Cheferin, amb el mediador Pini Zahavi, més o menys té coll avall que podrà jugar a Europa, la Champions, la temporada que ve. Això ja també ho va explicar la Laia Tudel fa unes setmanes al Tot Costa, i es va publicar aquest divendres al Mundo Deportivo, el Santi Noia. Gràcies, Doncas, bona nit.
Bona nit, jo també sóc del tema de la Minya Mal.
També ets de la Minya Mal, eh?
Sí, però que també m'emborbasso.
Molt bé. Apa, bona nit.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Dos minuts i les 12. Sabeu qui és Àlex Roca, oi?
I tant. Home, i tant.
Entre tots vosaltres, l'únic que ha fet una marató. Eh que sí? Que ningú no ha fet cap marató? Sí, sí.
Exactament.
Jo l'he fet, jo l'he fet.
Ah, l'has fet, Àlex?
Ah, mira.
Sí.
Bueno, molt bé. I què, vas acabar a Tieso, no?
Vaig acabar a Tieso, però bé.
Sí, tens molt mèrit, com l'Àlex Roca.
Com l'Àlex Roca.
L'Àlex Roca, amb la Maria Guixem, tirat endavant un documental del Rècords, el podcast de Històries de l'Esport de Catalunya Ràdio, que explica el procés de preparació i de tirar endavant una marató amb el 76% de discapacitat física, que és el que té l'Àlex Roca. Un autèntic heroi. El podeu trobar a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Marta Carreras, bona nit i gràcies, eh?
Bona nit, ara em poses aquí la mel als llavis i ja, vinga, adéu.
Ja et tornarem a trucar.
Vinga, va.
Adéu, Sònia, adéu, Jordi, adéu, Ricard, adéu, gràcies, pitjola. Àlex.
Adéu. Una abraçada, bona nit.
I el moment de tancar el club arriba. Agraïm la feina de l'equip que l'ha fet possible: la Nàdia Roig a la producció, l'Isma Cebrian a l'estudi 1, la Júlia Parici i el Xavi Clemente al control central, i el Sergi Camps i el Francesc Ripoll a la redacció. I el record especial d'avui és per al Jesús, que a part de regentar un dels restaurants on alguns de Catalunya Ràdio, uns quants, ens trobem com a casa, el Pescadito Frito ja forma part d'alguna manera de les nostres vides, del nostre cercle de persones a qui apreciem i ens estimem. El Jesús és un malalt de futbol, un malalt de ràdio, i aquesta setmana ha perdut la seva dona. Més ben dit, la seva dona ha mort, perquè, com diu el Jesús, sempre serà la seva dona. Des que tenia 13 anys fins ara, que ronda el 65, i ho serà per sempre. Una abraçada molt forta a Jesús i també per l'Òscar. Us deixem amb el butlletí de notícies de les 12 de Catalunya Ràdio i amb l'Ofici de Viure del Gaspar Hernández. Bona nit i bona setmana.